que des del 14 de març del 2020, és a dir, de l'any passat, ens ha estat molt difícil riure. I és que els mesos que hem viscut ens ho han posat molt difícil. La pandèmia, el confinament, les morts, els problemes laborals, la crisi econòmica... El 2020 s'ha guanyat la fama de ser un dels pitjors anys de les últimes dècades. Però us heu plantejat la situació des de l'altra banda, des de la perspectiva d'aquelles persones que viuen per fer riure, de fer-nos riure. Humoristes, còmics i guionistes que es dediquen a preparar programes per entretenir-nos i fer-nos passar una bona estona. A RAC1, ja ho sabeu, riem de tot el que podem, per exemple, amb la competència.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Però també, evidentment, amb el versió del clapés.
It's showtime, ladies and gentlemen.
I també amb tants d'altres programes que ens treuen un somriure. Però més enllà d'aquesta casa, per exemple, a la televisió, en tenim molts més exemples. A TV3, al Polònia. O també l'Està passant, o al teatre, etc. En un any tan complicat pel sector, monologuistes que, per força major, si han pogut actuar, només han pogut parlar de la pandèmia. La pregunta, doncs, és com s'ho han fet per fer riure en aquest 2020 pandèmic, en un 2020 on, en general, tot eren males notícies i decepcions. Els hi preguntarem per això a ells, doncs. Parlem ara mateix amb l'Òscar Andreu. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
L'Òscar Andreu, que ja ho sabeu, dirigeix i presenta la competència de RAC1 amb l'Òscar Dalmau. També tenim el Manel Vidal. Bon dia. Bueno, sembla que el tenim per aquí. Ara veurem... Sí, ara em diuen que sí. Manel, a veure si pot saludar, a veure si sona la cosa.
Hola, em sentiu?
Ara sí. El Manel és el guionista també de la competència, però també és un dels impulsors d'un dels fenòmens d'humor d'aquest país, com és el Soterrani, un espai dedicat a monologuistes catalans. I també en aquesta taula que volem muntar sobre aquest tema hi tenim a la Júlia Cot. Bon dia.
Hola, bon dia.
Que la Júlia és guionista del Polònia TV3 i també col·laboradora d'aquest mateix programa del Via Lliure. La primera pregunta, segurament, que us llenço, segurament té una resposta previsible, però m'agradaria saber què en penseu vosaltres. Ha estat un any difícil per fer riure? Va, comencem amb tu, Òscar.
No.
Home, a veure, no, és que ara no, ja m'ho desmuntes
mai,
tot.
Mai no. És un any difícil. Home, doncs fins aquí el programa, no? Jo acomiadaria i anem a fer el vermut, amb distància i tot plegat. En principi no. O sigui, la intuïció, digues que no ha sigut difícil, sempre trobes... claus on agafar-te en el pitjor dels moments. És la nostra feina, si no ho sabéssim fer estaríem acomiadats. Al principi, potser quan es tracta de donar... Clar, és que nosaltres tampoc no hem de donar les dades que vosaltres sí que heu de donar de tant en tant. Nosaltres agafem altres qüestions no directament relacionades. A nosaltres ens va molt el vodevil, per exemple. I si hi ha una cosa que tenim en aquest país és vodevil, perquè més o menys tothom fa com que té un poder que no té i, clar, això és molt bo pels guionistes, perquè ens estalvien molta feina. És allò que ens diuen tantes vegades i que ens havien dit quan treballàvem al Polònia, Júlia, que els guions ja us els donen fets.
A veure, Júlia, comparteixes la reflexió de l'Òscar o què li diràs ara?
És veritat que nosaltres tenim la sort que no hem d'informar de segons quins temes més difícils, no? Com és el número de morts, que vull dir, nosaltres podem escollir sobre què fem broma i què no. Per tant, vull dir, en aquest sentit no ha estat difícil fer riure, ha estat difícil potser en altres dos aspectes, com era, per exemple, quan estàvem confinats, el poder fer realitzar un programa com el Polònia des de la distància, la logística, que això va suposar un canvi en els tipus de guions, de format, de la manera de pensar amb el programa, i després també per primera vegada, en el meu cas, difícil a nivell personal, no pel tema, sinó perquè, bueno, tots estàvem una mica de baixona i no tinc ganes de fer riure. Bueno, és que ningú tenia ganes de treballar, vull dir, jo no tenia ganes d'escriure, com qui era, treballava des de casa i era comptable, no tenia ganes de fer números, vull dir, més enllà d'això, el tema de la pandèmia en si no ha estat difícil per l'humor, vull dir, al contrari, ha estat una novetat.
Manel?
Bueno, a mi això de no tenir ganes de treballar ja em passava abans de la pandèmia, per tant, en aquest sentit, no
hi ha hagut res
de nou. No, depèn de... O sigui, el que diu la Júlia, estic molt d'acord que per mi el que es va notar més la dificultat és a nivell logístic, sobretot al principi, i amb la competència, ho recordo moltíssim, el primer mes, sobretot, haver-ho de canviar tot i d'haver d'adaptar el programa a les possibilitats logístiques que teníem, i pel que fa al soterrani, que és una cosa que et permet desenganxar-te més de l'actualitat, doncs hi ha hagut de tot. Una cosa és el que fem a la competència o el que fa la Júlia Polònia, que és tu haver de reaccionar a una actualitat, i una altra és el soterrani, que tu et permet doncs, tenir màxima llibertat. I en aquest sentit doncs, hi ha hagut gent d'aquesta que fem monòlegs que sí que ha decidit escriure un text pràcticament catàrtic basant-se en la cosa que estava passant, i jo personalment he decidit fugir-ne. Perquè el fet de tenir l'actualitat, o sigui, pel fet de que hi havia una sobredosi d'informació del coronavirus, perquè com a mínim jo la vaig viure així, i per tant, a la que tu pots expressar alguna cosa que no estigui tan depenent de l'actualitat, també em va sortir parlar de qualsevol altra cosa.
Tampoc no eren bones notícies. No? Clar, parlar del que no vol parlar la gent. Digues, Òscar.
Estem parlant d'infodèmia, del concepte d'infodèmia. Manel, acabes de fer teu el concepte infodèmia.
Sí, senyor.
Pot
sí,
ser?
Senyor.
Val. Des del punt de vista logístic, hi ha una cosa, no sé si serà interessant o potser massa prosaic de la competència. Us explicaré que el programa, com sabeu, és un programa que l'última dècada s'ha fet en públic. I clar, hem patit una mena de degoteig d'anar tancant portes. Primer el vam fer, ja ens van demanar de fer-ho, evidentment, sense públic, perquè si hi ha una cosa tancada en el món és un estudi de ràdio. No només moltes vegades no hi ha finestres, sinó que aquestes finestres no s'obren, estan una mica... Són com una gàbia de floquet de neu. Nosaltres vivim dins d'aquesta gàbia, em sap greu, Mireia.
És així, sí.
I les portes, hi ha poques portes més hermètiques que les portes d'un estudi de ràdio, i costa molt renovar aquell aire. Pensa que probablement encara hi ha restes d'oxigen de Ramon Pellicer de quan va començar la
televisió. Però no diguis això, Òscar, en aquest context que estem de pandèmia i de que s'ha de renovar els aires i les ventilacions, perquè és clar...
No passa res.
Sí, clar. S'ha fet una PCR i en els últims 20 anys no ha tingut res. Ell és perfecte. No ha envellit ni tan sols. Té totes les cèl·lules. Saps que cada 7 anys canvien les cèl·lules de les persones i ja no tens les mateixes cèl·lules que fa 7 anys. Doncs Ramon Pellicer té les mateixes i en el mateix estat. Bueno, sigui com sigui.
Jo m'ho pregunto des de fa temps, això, per cert. Tenco parèntesi, també, el tema de Pellicer, sí. Però que sí que...
Val, d'acord. Vam començar sense el públic, és un programa pensat per sentir aquesta mena de reacció del públic, que són 25 persones que tu tenies cada dia allà ficades. Bé, perdem el públic i ens hem d'adaptar. Després ens vam haver d'adaptar a fer-ho des de casa, i des de casa hi ha una cosa que ni ens veiem la cara i estem molt acostumats. Per exemple, amb l'Òscar, és com qui juga a bàsquet durant 20 anys seguits o a futbol, que et saps tots els passis i... només amb una mirada o amb un gest, i això no ho teníem en un moment donat, i a més el nostre o sigui, havíem d'afegir un retard, diguem, que és el propi del mitjà, que la gent potser no ho sap, els oients, però
expliquem-ho.
Estem acostumats a trepitjar-nos a la ràdio, i quan treballem des de casa amb un telèfon resulta que tu estàs enviant el senyal a Collserola te'l torna a enviar i l'envia a la gent, clar, i això fa que hi hagi un petit retard entre el que tu dius i entre el que jo dic i tot això, i queden uns espais en blanc, unes latències, que tot això se solucionarà quan arribi el 5G. Saps, Miguel Bosé? Doncs jo sóc com ell, però tot el contrari, i probablement més pobre. Vull dir que estic a favor del 5G, que arribi i que s'acabin les latències. El Manel diu que no.
Aquesta derivada al 5G m'agrada, eh? Vull dir, estem ja derivant, clar, Pellicer... Clar. Molt bé. El tema espero que el reprenem algun moment. Manel, digues, el 5G.
No. El 5G no, el tema del patrimoni d'ambdós m'ha semblat molt gratuït, però no ho sabem realment com ha invertit Miguel Bosé aquests anys. No té pinta que sí.
Bé, se li veu la cara.
Seguim parlant amb tots tres d'això, de com s'ho han fet per treballar des de casa.
Ja saps que si són les 7, això és Islàndia. I que si és dijous i són més de les 10, això hauria de ser Polònia, però no. El coronavirus ha provocat que el plató del Polònia no es pugui obrir i que els actors hagin hagut de gravar des de casa seva on estan tots confinats. Avui, doncs, en lloc de ser els actors qui van al plató, serem nosaltres qui entrarem a casa dels actors. Per això, avui el Polònia canvia el seu format habitual i es converteix en... el confinat.
A veure, Júlia, com va anar això, aquest procés de... Clar, va arribar de cop l'estat d'alarma, no? La pandèmia, etc. I de cop i volta us vau trobar que no podíeu sortir de casa i havíeu de fer un programa.
Clar, i bueno, a més un programa de les característiques del Polònia, que és caracterització, és maquillatge, són sketchos amb moltes persones... I, bueno, direcció es va reunir, van arribar amb aquesta solució, esperàvem que temporal, que era que els actors, des de casa seva, es gravessin amb el mòbil, els escriuríem un petit text, un petit monòleg, i que ells fent un personatge, però sense caracteritzar, perquè tampoc, evidentment, no tenien ni les perruques ni el maquillatge, ells sense caracteritzar, cara descoberta, em donarien pas a gags antics. O sigui, faríem una mena de refregit. En feien res, un petit monòleg d'un minut, i aleshores vèiem això, amb gags antics de temporades anteriors. Pensàvem que, bueno, que seria qüestió d'una, de dues setmanes, i que amb això podríem tirar. Després vam veure que no, que... Sí, exacte. Va, això passarà. Vam dir tots els cunyats. I després vam veure que no, que la cosa es anava allargant, i bueno, a poc a poc doncs, ens vam anar adaptant i vam anar fent al principi doncs, això, i els hi vam demanar als actors a veure si es podien maquillar ells, les maquilladores es connectaven i els assessoraven.
Ah, sí? Guiaven. Anava així? És a dir, sí, el maquillatge sí. Online, també.
Exacte. Bueno, teletreball. Doncs, ells anaven al lavabo amb el mòbil i les noies de maquillatge i els anaven dient, doncs fes això, prova així... Però clar, bueno, el format era el que era, no deixava de ser una persona a casa seva a càmera. Després els hi van poder enviar càmeres més bones, a mesura que es van anar relaxant les mesures, van poder anar, s'hi va implicar també més l'equip de realització, perquè clar, enviar cada gag, des de que els actors el gravaven fins que s'editava, després, vull dir, tot era molt més lent. Aleshores vam anar trobant la manera de poder fer coses més complexes, de poder fer videotrucades entre els personatges, els guions es van anar sofisticant una mica, però bueno, vull dir, amb les limitacions que teníem de fer un programa així des de casa, clar.
Perquè, Júlia, és a dir, això va ser una primera etapa, diguéssim, amb el confinament dur, que no sé si es va allargar fins al juny, potser ja, el Polònia ha fet d'aquesta manera, des de casa.
Sí.
Però ara com
s'ha
arrencat la cosa? Perquè hem anat madurant també amb la pandèmia, no? La logística ha anat canviant.
Sí, ara bé, pel que fa a les gravacions, des del setembre tornem a estar a plató, evidentment amb totes les mesures de seguretat, es fan tests amb els actors, tothom amb mascareta, bueno, adaptant-se com a un lloc de feina normal i corrent. També tot és molt més lent per les mesures de seguretat i d'higiene, vull dir, clar, també el maquillatge, doncs ara cada actor té el seu propi kit de maquillatge amb els seus pinzells, tot s'ha hagut de multiplicar, s'han hagut d'habilitar camerinos a llocs insospitats per no compartir espais... Vull dir, tot és molt més lent, evidentment, s'ha notat això també.
Això pel que fa a la tele, però pel que fa a la ràdio, ho apuntaves tu, Òscar, i tu, Manel, també ho viviu, de fet, clar, tots dos. Com ha anat tota aquesta evolució? Primer vau fer el programa des de casa tota una època llarga, i ara, pel que tinc entès, em sembla que apareixeu just per fer el directe, no?
Sí, és el vell somni, just per fer el programa, i quan acaba...
El vell somni de la Natza, sobretot.
I he de reconèixer que també una mica meu...
Treballar des de casa, tots els guions, no?, i just anar a fer el... Això és el teu somni. Molt bé.
Sí, no, bueno, ja s'ha complert, jo ja me puc morir, com diria el Núñez, ja se puede morir, no? Sí, és treballar des de casa, Durant tot el dia, això sí, treballem molt per fer una hora d'humor diari, un humor responsable, un humor... en fi, el que fem és això. Arribem quan falten 5 minuts per les 12, l'Òscar Dalmau a les 12 i 2 minuts, com molt més bé. A prop vius de la ràdio...
Perill.
Més tard, sí, és un perill. I a la una marxem i ho fem tot amb mascareta, estem tota l'estona posant-nos gel hidroalcohòlic, encara que no ens movem de la cadira, ens ha quedat aquest tic. Som 5 persones tota l'estona fent així, com saps, les mosques que es freguen les manetes tota l'estona. Estem com mosques tota l'estona. Estem separats per distància. Afortunadament, l'estudi és prou gran com perquè hi hagi distància entre nosaltres. Tampoc tenim gaires coses a dir-nos després de tants anys. Després ens coneixem fa 20 anys entre nosaltres, pràcticament, menys amb el Manel. I vull dir, mascareta sempre que no parlem. I quan parlem, estrenem la mascareta. I quan acaba, cap a casa. I així no infectem ningú.
I en principi això ha d'anar durant, eh? Aquest, el format aquest.
Dependrà del govern del país. Per tant, durarà molt.
A partir d'avui ja no queda ningú a Catalunya en la fase 0 de la desescalada.
Sí, clar, quan dius la fase 0 vols dir sí. La primera fase, oi?
Mm-hmm. Doncs sí, 3 setmanes més tard crec que l'han encertat, és això mateix.
És això
sí,
mateix, eh? Claro, sí, perquè la primera fase no és la 1.
Sí.
La primera fase és la 0.
És la 0.
I la fase 1 és la segona. I la fase 2 és la tercera i la fase 3 és la quarta. Jo diria que no costa tant d'entendre, no?
A veure, estic gratament sorpresa, Angelines. Ha costat uns dies, com deia, però sembla que per fi ho ha entès.
L'Angelines sembla que ho tenia clar, això de la desescalada, en el moment que va arribar. En aquest punt, m'agradaria preguntar-vos per el tema de l'espontaneïtat. I això de treballar a distància realment dificulta. El fet de que puguis ser menys creatiu... tu, Òscar, deies que clar, que esteu acostumats, per exemple, amb l'Òscar Dalmau, doncs això, aquesta compenetració de tants anys, no? De que amb una mirada, amb un gest... Però a l'hora de crear, de pensar, això us veieu que esteu com més ronsos, que costa més, o no? O us heu espavilat i dieu, no, és igual, des de casa ja ho faig igual que si estiguéssim a la ràdio.
És que ens hem hagut d'espavilar. Quan ja havia arribat el WhatsApp que fa uns anys que és entre nosaltres, ja havíem començat a treballar a distància i enviant algunes propostes a través del WhatsApp i vam acabar perfeccionant molt el missatge, que sigui curt, que s'entengui i ja ens entenem. En aquest sentit no crec que ens hagi anat a la contra, al contrari, des del punt de vista ecològic hem reduït les emissions de paper, jo diria que un 97,3%. Abans tothom, tots les persones que fèiem la competència teníem com entre 15 i 20 pàgines de guió de paper, una cosa molt del segle anterior, i des de fa ja pràcticament un any zero paper, zero paper. Em sap greu per la gent que fa impressores i tot això, però bueno, els temps estan canviant.
Manel, quin és el teu punt de vista amb això? La creativitat, etc, costa més?
Sí, jo vaig viure molt com que al principi a la que ens confinen, sobretot amb el confinament total, el programa se'l despulla de coses laterals. Llavors, com que el confinament, ja ho ha dit la Júlia, dura molt més del que ens pensàvem, tenim temps des del confinament de tornar a intentar substituir aquestes coses de les quals se les ha despullat. Per exemple, en Tomàs, quan que al final de la temporada passada, en Tomàs Fuentes encara treballava a la competència, quan fèiem el programa en directe, ara potser estic aquí desvelant un secret d'estat d'aquest programa, però en Tomàs feia servir una pissarra per escriure coses que a ell se li acudien durant el programa, sobretot per l'Òscar Dalmau, que necessita més xiste, que l'Òscar Andreu i ell ja... Però això no es pot fer, evidentment no es pot fer a distància, i això a la llarga ho vam acabar substituint pel xat del Google Drive. Vull dir, aquestes coses que les vas trobant a mesura que te les vas trobant, doncs, a part del públic, que sí que és difícil de substituir-lo, vam intentar, l'Òscar Andreu va intentar que nosaltres li riguéssim les coses i aplaudíssim molt fort al principi, llavors nosaltres no hem nascut per fer això, i això no ho vam aconseguir de substituir. Però totes les altres coses que el confinament ens va treure, doncs a través de ser més o menys imaginatius i d'anar-t'ho trobant, sí que vam anar poder tornar a vestir el programa de les coses que el confinament ens havia tret.
I Júlia, en el cas de la televisió, complicava la cosa, el fet de treballar tots a distància, sí, això, els actors, etc.
Sí, sí, sí. Ja no només els actors, també el, com pregunto, a nivell de creativitat, el fet de perdre les reunions de guió dels dilluns al matí, que vull dir que duren hores, que tothom tira idees. A nosaltres, sí, no, no és el mateix per nosaltres. Pensar des de casa sols és... Era bastant trist. A més, el Polònia és un programa que porta, vull dir, 15 anys, que sempre diem, hosti, això ja ho hem fet, ja s'ha fet tot. I en aquest cas, en què les limitacions eren les que eren, en les que només podien fer gairebé monòlegs, que no es podien fer paròdies, que no es podien fer coses més sofisticades, més originals, vull dir, pues sí, va ser bastant dur veure't els dissabtes sol a casa pensant, vull dir, era... I jo encara tinc sort que el meu marit també és guionista del Polònia, vull dir, almenys podíem fer reunions de...
Doncs mira, mirat així.
De dos, però vull dir, va ser durillo.
Parlem una mica del tipus de gags que heu fet aquests mesos.
Querido español, seguro que has oído hablar de que si la vacuna de Oxford, la china, la rusa... ¡Vacunas extranjeras! La vacuna para los españoles tiene que ser española. Es por eso que desde nuestros laboratorios hemos creado la Voxcuna. Para crear la Voxcuna hemos contactado con los mejores científicos...
A veure, els gags, què creieu, vosaltres, ara fent aquí un repàs ràpid de tots aquests mesos, com els centràveu, sobretot, amb la gestió de la pandèmia o dels responsables polítics? O mig i mig? Perquè, clar, el tema polític, el filó polític, també donava de sí, no?, amb les rodes de premsa que hi havia, i etcètera, amb els estats d'alarma,
sí,
tot això.
Depèn. En un inici ho vam centrar molt en el tema confinament i en el tema quotidianitat. Vam fer... Vam deixar de banda la... A veure, com...
Ai, Júlia, que no, ja, és aquella cosa que dèiem de treballar a distància i de fer aquestes connexions que ara s'entretalla una mica. A vegades, sí, si potser et mous res una mica, potser solucionem la cosa. Provem-ho. A veure. Parla. A veure si a vegades només fent un petit gest...
Que al principi...
Sí.
Al sembla principi que... Vam tirar per la quotidianitat del confinament, però també perquè era el més senzill de fer, perquè com que només teníem un personatge, que era l'actor en aquell cas, que es gravava a càmera, o sigui, ens trobàvem, per exemple, amb un impediment, que era que molts dels personatges d'actualitat, tipus Alba Vergés o el Fernando Simón, els que sortien i donaven la cara, no els teníem d'abans, eren personatges que no teníem. Que vull dir que era molt difícil estrenar-los durant el confinament perquè no teníem les caracteritzacions, no els havíem provat i, clar, havien de ser reconeixibles. Aleshores, pel format que podíem fer, vam tirar més a com està vivint el Quim Monzó el confinament. Personatges consolidats. I aleshores això tirava més de la quotidianitat que no pas de la crítica. A mida... I també perquè buscàvem, en certa manera, realment, entreteniment. Entreteniment, vull dir, per la gent i no posar encara de
no,
més
no sobrecarregar llet, més, amb el tema.
Sí, no sé si va ser buscat, però bueno, ens ho hem de fer fàcil. És que el format que tenim és aquest, és un actor gairebé despullat parlant a càmera i vull dir, les idees que podem fer són aquestes. No tenim més, a veure què podem fer amb això. A mesura que els actors van poder rebre material, que van poder anar fent connexions, en pantalles partides, gags, aleshores ja van anar creixent, però és que clar, també si tens un actor sol a casa,
és que clar.
Vull dir, com ho fas per culpar-lo de la mala gestió? No dir, hola, això que imbècil. No, clar, vull dir, és que és molt limitat. Vull dir, això és una cosa més subtil que sorgeixi d'una paròdia o d'un diàleg entre dos partits oposats, però clar, vull dir, no tindràs a cert polític o política dir-li, jo sóc el responsable de la mala gestió. Clar, era difícil. Per això, en aquest sentit, al principi vam optar per fer més quotidianitat.
I vosaltres a la competència, Òscar?
Nosaltres, sí, al principi vam tirar per fer pa, per tots els acudits derivats de fer pa...
I paper de vàter, no?
Paper de vàter, tornar a veure... Sí. Bueno, la gent que no hem deixat mai de veure, doncs mira, tot això que tenim. Tota aquesta qüestió més quotidiana, però poc després ja vam entrar... Nosaltres l'avantatge que tenim és la ràdio, nosaltres no necessitem caracterització, la caracterització aviat la tens feta, i per tant sí que vam tirar pel tema de la gestió, que és una qüestió pràcticament política, perquè la política és com ens gestionem entre nosaltres i com ens gestiona la gent que hem votat. I si la gestió... Bueno, ja sabeu com ha estat tant l'estatal com la de la comunitat autònoma, ha donat i donarà. Ara parlàvem de les neveres, no? Que les neveres veu que no han arribat i, per tant, s'han vacunat un total de 3 persones ahir o abans ahir. No sé, jo crec que aquest ritme ha fet un càlcul i els 7 milions i mig de catalans hem de viure 150 anys més per acabar de vacunar-los. Així que un missatge per tota la població. No us moriu. Que està a punt d'arribar la vacuna.
Per cert, Òscar, que tu vas parlant de la competència, que però també tens la vessant, en aquest cas ara, aquest any, aquesta temporada, sí, a la televisió, on l'està passant. Vull dir que sí que suposo que t'ha passat també que ho has d'enfocar una mica diferent, no?, tot això.
Sí, sí. És terrible perquè torno una mica a lo d'abans, al públic. Jo estava molt acostumat tant a la competència, com l'està passant, com a la nit dels Oscars, a tenir la gent davant quan fas un acudit. Llences l'acudit i saps si allò ha funcionat, si no ha funcionat, si has d'anar per allà o millor que aquell camí no hi tornis. I de sobte aquesta gent que et dona el caliu, l'escalf, per què no dir-ho, desapareix. De manera que és molt probable que estiguis llançant allà acudits al buit, a porta freda. Estàs picant ferro tota l'estona. I una mica la sensació al principi és això, l'està passant. Hi havia aquell grup de... doncs això, 50 persones que estava mirant i sabies per on havies d'anar. Ara t'ho has d'imaginar una mica, has de fer aquest petit esforç, però bueno, seria molt pitjor dedicar-se a qualsevol altra cosa que no pas a fer riure la gent.
Buenas noches. Como ya sabrán, la voluntad del gobierno es ir desescalando por comunidades en función de las necesidades de cada una de ellas. Porque se ve que sí, que ahora el virus entiende de territorios. Habrá ido a la Universidad de Geografía.
En aquesta pandèmia s'han fet mediàtics també tècnics i científics, més enllà dels polítics de torn. Veiem aquesta versió de Fernando Simón, també hi ha el Sergio Delgado, Antoni Trilla, Clara Prats, Oriol Mitjà. Això, aquesta via, la dels tècnics i científics, us ha servit també per tenir nova teca, diguéssim, per fer broma, Manel?
Sí, suposo. Suposo que tot el que sigui afegir personatge... el que ja tenia, sí, suposo que serveix sempre. També volia dir una cosa respecte, perdó, ara...
Sí, digues.
A la pregunta anterior, a l'hora de triar els temes, jo recordo que ho vaig viure i ho vam comentar bastant al programa, que és que va arribar una onada informativa molt bèstia, com a mínim jo, la més bèstia que recordo, que volia dir que el primer tema era la gent que s'havia mort, el segon era què s'estava fent, el tercer el confinament, i això, vulguis que no, tapava la resta de coses que... Diguéssim que si tu tens problemes de misenda i vols marxar als Emirats Àrabs Units, el millor que et pot passar és que el teu quedi relegat al setè o al vuitè tema. Llavors era molt complicat, en aquest sentit, això, haver de trobar l'equilibri entre informar del que estava passant, perquè és veritat que no tenies, o sigui, tots les portades i els editorials eren sobre això, i alhora trobar el moment en el programa de parlar d'aquest tipus de coses paral·leles que també estaven passant i que és important que no quedin tapades.
A veure, seguim amb el que diríem que són això, que deies ara, coses quotidianes.
M'agradaria adreçar-me a 5 grups de persones que es defineixen pel tipus de mascareta. 1. La gent que no es canvia la mascareta des del 14 de març de 2020. El que tècnicament es coneix com gent porca, d'acord? Senyors que han palmat perquè s'han tallat mentre s'afaitaven, no han curat bé la ferida, s'han posat la mascareta i han mort de tifus, ràbia i tètanos, tot alhora, 3 malalties.
L'altre gran tema eren les novetats, o són les novetats del dia a dia que ens ha portat la pandèmia, perquè encara seguim, amb novetats, sembla que ho tinguem tot fet, però no, segueixen havent-hi coses encara noves, ara ho deies tu, Òscar, per exemple, amb les vacunes, etcètera, no?
La nevera,
ara estarem amb tot això, no? Doncs ara t'escoltàvem a tu, precisament, parlant de la mascareta, és a dir, mascareta ha estat una de les paraules no? més utilitzades, suposo, a aquests mesos, confinament, grup bombolla, cribratge... Això ho heu introduït...
Hem fet un màster en epidemiologia. Sí, hem fet un màster accelerat en epidemiologia, cosa que no sé si és bona, perquè hi ha tota gent parlant de la R, parlant de les corbes, de quins són els... de com comptar... O sigui, l'altre dia penso que era en Jaume Barberà explicant a TV3 una dada molt maca, que és que si tu col·loques tots els morts un darrere l'altre que hi ha hagut al país, diu que la cua arriba a Manresa. No sé com ha fet aquest càlcul. Vull dir que entrem en una mena de...
Sortint d'on, perdó, de Barcelona.
Diria que és de Barcelona o de Sant Joan d'Espí, perquè això ho va dir Sant Joan d'Espí. I clar, i tots han de fer la mateixa mesura.
Mitja via catalana, és això ja, eh?
Exacte, vull dir que no és poca cosa. No sé quina era la pregunta, però la resposta en tot cas...
Quins són els grans hits de noms d'aquests? Sí. És a dir, per vosaltres, si heu d'agafar quatre dels noms de la pandèmia, que fuig servir més recurrents, etc, que són mascareta, confinament...
Fase. Fase o tram, depèn, no sé com ho han de dir, tram, desconfinament, semidesconfinament...
Desescalada.
És que, clar, ha...
Desescalada.
Desescalada, que és...
Corba.
És aquesta, corba, onada, aplana, no? Aplana la corba.
Onada, és aplanar la corba, onada. No és la corba, és aplanar la corba, no? El concepte.
Aplanar la corba, sí, exacte.
Risc de rebrot, que tots fem veure que sabem què vol dir, risc de rebrot.
Igual que la R, sí.
La R, sí. Ostres, estem per sobre 200, oi.
Incidència acumulada.
En el seu moment, la prima de risc, us en recordeu?
Home, sí.
De temes d'aquests que ocupaven tot, abans de la pandèmia, vull dir, ja vam tenir la crisi, vam tenir les retallades, vam tenir la corrupció, sí. Vull dir que hem tingut ja temes que ho tapaven tot i que vull dir que s'havien cronificat, que ja eren actualitat però no eren notícia, que vull dir que ja no sabies què més dir d'allò. Que passa que sí que és veritat que amb crisi, corrupció, més o menys donaven un respir. Vull dir, com deia el Manel, almenys allà veies altres temes. Aquí realment la pandèmia ho va aturar tot a nivell mental i a nivell real, físic. Vull dir, no, és que no passava res més. És que la gent no es podia moure.
Sí, però els que sí que es movien eren aquests.
De cop i volta, tothom s'ha tornat solidari i comprensiu amb els animals abandonats i han pujat considerablement les adopcions de gossos.
Perdoneu una cosa, potser que per la Fiscalia Espanyola els drets dels gossos siguin més importants que els drets dels independentistes catalans?
Però per què ho dius, això?
No recordeu que van investigar els companys de l'Està Passant?
Era el sobtat interès pels gossos, no? Això era la primera etapa de tota la pandèmia, quan treure'ls era una mena de proesa, i els que no en tenim, doncs envejàvem a la gent que tenia gossos i que tot el dia estava passejant i li tocava l'aire.
L'havíeu de fer en paper matxé, o hi ha gent, nosaltres especulàvem amb aquesta possibilitat, que hi hagi gent que lloga gossos per poder sortir, és a dir, d'una manera totalment interessada, no perquè sigui amant dels animals, sinó perquè és amant de sortir al carrer, i per tant gossos de lloguer que et permetin saltar-te el confinament. Nosaltres ho vam plantejar com una possibilitat humorística, per dir-ho d'alguna manera.
Anem tancant aquesta, diguéssim, taula, aquesta tertúlia que estem fent ara a aquesta hora del matí amb l'Òscar Andreu, la Júlia Cot, el Manel Vidal, parlant, en concret, Manel, del món del monòleg.
Gràcies per venir a lo que serà el rebrot de Sants, segurament. Moltes gràcies a tothom per assistir al rebrot de Sants. Rebrot de Sants, que té nom de grup de heavy metal cristià. Aquest estiu al Vinyarroc s'ha entraït i Rebrot de Sants!
Aquest, per exemple, era un monòleg del Marc Serrats, còmic i monologuista, a qui hem pogut veure en alguna ocasió també al Soterrani, Manel. Això era finals d'agost, aquest gag. Sí. Uns mesos abans hagués estat impossible fer bromes, és a dir, enfocar un monòleg així?
No, jo no ho crec, no ho crec. Hauria estat impossible perquè estava tot tancat, això segur. Però crec que no és impossible. Ha sigut possible que ho facis i et surti malament, com no és el cas de Marc, que, a diferència de molts altres, va aprofitar això, el confinament, per, no sé si des d'un punt de vista catàrtic, això se li hauria de preguntar a ell, per escriure sobre el que estava passant, que era la cosa de la qual alguns fugíem. Però ell va aprofitar per fer-ho. Sí que és veritat que això, també ara ja passant-ho a lo prosaic, el fet de que fos a l'agost li permetia fer-ho a l'aire lliure, que la gent estigués de bon humor i en pantalons curts, i a partir de llavors, lo del monòleg en directe, amb els aforaments que tenim, les mascaretes i els bars dels teatres tancats, doncs és molt difícil. A mi em sembla molt més problema la cosa logística que no pas la cosa sobre... La cosa aquesta que parlem sempre, no? De la distància i del drama i tot plegat. Jo crec que això ho hagués pogut fer, igual potser una setmana després del confinament no, però a l'abril ja podria haver fet això tranquil·lament, des del meu punt de vista.
Estan funcionant els monòlegs amb temàtica de la pandèmia? Ara, diguéssim?
Sí,
Tenen sortida.
Sí.
Tenen sortida.
Tenen sortida.
Sí, 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 s'estan venent bé. S'està venent bé, sí, sí. I tenim ara un estoc per col·locar que està sortint bastant bé. Jo crec que sí, jo crec que sí que tenen sortida perquè la gent estem això amb... O sigui, no és que la gent t'ho demani, però sí que li entra bé, jo crec, el que tu li parlis del fet que ha sigut protagonista de la vida de tothom, que jo, bueno, insistiré, és la primera vegada de la meva vida que a tothom que li pregunti el tema estrella del seu any ha sigut exactament el mateix. Llavors això ajuda bastant a pair-ho, el fet de que algú, tu, sobretot si és alguna cosa que es pugui identificar amb l'experiència pròpia en format de monòleg i tal... Jo crec que sí que està funcionant perfectament.
Mm-hmm. Acabem, si us sembla, us faig una última pregunta, a veure com esteu començant aquest 2021 i això, i si creieu que canviarà molt la manera de fer humor o si seguirem aquesta línia que ja vau encetar l'any passat. Júlia.
Però quina és la pregunta?
Sí, realment, no, saps què passa? Que al matí vaig preguntant a tothom com enfoqueu el 2021, tothom diu igual que el 2020, no hi ha com novetat, no hi ha perspectiva.
No hi ha èpica. No hi ha,
exacte, no hi ha perspectiva ni horitzó. Per tant, jo volia intentar d'arrencar-vos de si veieu algun al·licient, alguna novetat al 2021, però veig que estem tots així en fumor.
Que arribin neveres i que arribin neveres i ja està. I vull dir, poca cosa podem fer, no? Més que esperar, és que és veritat, que sigui tota la resposta tan gris i tan anodina, però vull dir, veure-les venir i esperar i...
Tu segueixes treballant des de casa, però, aquest 2021?
Jo, ara, dels 4 dies que abans anàvem a la redacció, ara només n'hi vaig 2, fem la meitat.
A mig i mig.
Dilluns i dimarts, sí, fem les... Hem tornat a les reunions, amb seguretat, distància, mans, mascareta, vull dir que és una mica l'Ciudadano Kane, aquella taula de guió, però... I després ja escriure des de casa la resta de dies.
I vosaltres, Òscar i Manel, com esteu?
Jo... Estic esperant que arribin les vacunes i que marxi la incompetència. Aquest seria el resum de tot plegat, que no seria, no és un mal horitzó. Benvingudes vacunes, adeu incompetència. Jo ho deixaria amb aquest titular i ja me puedo morir un altre cop.
Sí, sí, més a més amb missatge profund a darrere. A veure, Manel.
Molt.
No, jo per contracte el que digui l'Òscar, en principi no hi ha més marge.
Ara. No, però que tu fas més feines, és a dir, que és una part, sí. No?, amb l'Òscar, però...
Però és l'important. No, això, que ens deixin... Aviam, nosaltres amb el Soterrani, que és la cosa aquesta de la comèdia en directe, tenim la sort que cap de nosaltres en viu, o com a mínim en viu exclusivament. Per tant, no em sento ara legitimat de fer aquí crida a que obrin els teatres. Vull dir, quan es puguin obrir, estarem allà, la gent podrà venir més borratxa i estaran més juntets per comentar les bromes entre ells. Aquesta és una mica la meva perspectiva de cara a l'any que ve.
Doncs a veure, ho deixem aquí, que amb la tonteria ja portem aquí mitja hora. Òscar Andreu, Manel Vidal i Júlia Cot, moltes gràcies als tres per acompanyar-nos al Via Lliure. Que vagi molt bé.
Bon dia a tothom. Salut.
Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.